Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Molt bon dia, Roger.
3, 2, 1. Seganya.
Joan Anton Català, com va?
Molt bé, Roger.
Com estem?
Bé, bé, bé.
Això és La Terra es Plana, cada diumenge a l'hora que surt el sol mirem cap al cel, però també cap a la Terra. Joan Anton, et volia explicar que fa uns dies vaig entrevistar l'Eudald Carbonell.
Home... Hats off, va... que diuen, eh?
Sí, recupereu l'entrevista que radio.cat/elsuplement, l'hem emès recentment, i vaig quedar fascinat per la capacitat que té per creure's les coses que encara no han passat. És a dir, la convicció amb què parla de coses que tu i jo a vegades plantegem molts interrogants, no? És a dir, ell ja dona per fet que arribarem a Mart molt aviat, dona per fet que no estem sols a l'univers, dona per fet que recuperarem espècies, dona per fet que ens transformarem en transhumans, que conviurem els humans, hi haurà humans modificats, hi haurà cíborgs... Aleshores, i després, clar... Un dels titulars de l'entrevista per mi és "El passat no m'interessa". Clar, un paio que és paleontòleg, que ha dedicat tota la vida a estudiar el passat durant 50 anys, que digui "el passat no m'interessa".
És molt, molt interessant, aquesta frase és molt interessant, eh?
Perquè... M'interessa el futur, m'interessa el futur, diu.
Clar, el que ha passat ja ha passat. Ara el que vull és mirar cap endavant.
Sí. Bé, doncs... Clar, una mica... Ja et dic, el que més em va sorprendre quan vaig acabar aquesta conversa és realment com la capacitat que té per visionar aquest futur i la convicció amb què el defensa, no? Que, de dir, ostres, tu i jo, després de tants anys xerrant aquí sobre ciència, bé, tenim algunes certeses, però també molts interrogants.
Oh, no? I tant, que tenim interrogants. A més, tu em coneixes, saps que jo sóc especialment prudent en fer determinades afirmacions, tot i que crec en algunes d'aquestes coses, i n'hem parlat molt aquí de la cerca de vida intel·ligent, de que no podem estar sols a l'univers, però al mateix temps dic, ja, però la ciència viu de proves, d'evidències, per tant, una cosa és el que jo pugui pensar, i l'altra és, i també el que ens diu la intuïció, però l'altra és, són les proves, la ciència necessita proves. Però sí, certament, de fet, només cal projectar una mica la nostra història passada cap al futur i te n'adones de que han passat coses en el passat que també passaran en el futur de manera diferent. Igual que la nostra espècie va conquerir aquest planeta, doncs la nostra espècie es distribuirà en algun moment al llarg del nostre sistema solar i potser també a fora. I això, que és argument de pel·lícules de ciència-ficció, n'hem parlat també algun cop, es convertirà en algun moment en realitat. A mi, sincerament, i tu ho saps perquè ho hem comentat, em sap greu morir-me per diverses raons, però diríem també perquè em perdré algunes d'aquestes coses. Tu t'imagines el dia que neixin humans a Mart, que la nostra espècie es converteix en una espècie interplanetària, que, ostres, és que això és tremendo, tremendo, i això jo m'ho perdré, Roger.
També hi va haver un moment en què, o sigui, jo encara estava en debats actuals i ell ja anava a una altra revolució, perquè hi va haver un moment que jo li deia, bé, però escolta'm, però és que a Mart encara no s'ha demostrat que hi hagi vida, no? Encara hi hem d'arribar. Home, no, però clar que hi ha hagut vida a Mart, clar, perquè si hi ha hagut aigua, hi ha hagut vida.
No, això, aquí, mira, amb tots els meus respectes a una figura tan impressionant com ell, jo aquí discutiria. El fet que hi hagi aigua no implica vida. Hi ha un salt quàntic, és a dir, entre l'aigua, que l'aigua és un component essencial de la vida tal com el coneixem, efectivament, però pot haver-hi perfectament aigua sense haver-hi vida. Tot el que ha d'haver passat entre l'aigua i la vida és tan bestial, és tan increïblement complicat, que és molt probable que a l'univers hi hagi llocs, indrets amb aigua, i n'hem descobert un munt d'indrets que tenen aigua, i no hi hagi vida.
Aquesta vida, en cas d'existir, més enllà de casa nostra, te la imagines en forma de microbi, de cèl·lula, o sigui, una cosa molt, 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 molt petitona,
sí,
com...
Sí,
te la imagines com la ciència-ficció, que és molt més atractiva, en forma d'extraterrestre?
No. Jo me l'imagino, per mi la vida seria com una piràmide, on la base de la piràmide són organismes unicel·lulars, diríem el que nosaltres anomenem bacteris, o una mena de bacteris molt microscòpics. Aquests són molt més nombrosos, són, entre cometes, més fàcils de construir, i per sobre la piràmide ja hi ha el que nosaltres anomenem animals i plantes, i per sobre la piràmide hi ha el que anomenem vida intel·ligent, i això és molt més difícil de construir. Pensa que el nostre planeta, durant 2.000 milions d'anys, la vida va estar, diríem, limitada a organismes unicel·lulars. I ara explicarem avui en aquest capítol que va passar una cosa casual que va fer que explosionés aquella vida bàsica i que ens posés a nosaltres en aquest planeta.
Avui a la Terra es plana amb el Joan Anton Català, ens quedem al nostre planeta. Parlem de les unitats bàsiques de la vida, les cèl·lules, com són, de què estan fetes. Avui a la Terra es plana, els ciments de la vida. A veure, Joan Anton, a què ens referim quan diem que les cèl·lules són les unitats bàsiques de la vida?
Doncs que tots els organismes vius d'aquest planeta estan formades per una o vàries, o moltíssimes, en alguns casos, unitats bàsiques que entitats que anomenem cèl·lules. I típicament una cèl·lula es pot diferenciar, es pot distingir. Tu veus en un microscopi, tu pots saber que allò és una cèl·lula, perquè, entre altres coses, està compartimentada. Està separada de l'exterior per una membrana, això és essencial per poder descriure la cèl·lula, per poder protegir, a més, els orgànuls que té dins, que ara en comentarem algun, per poder protegir les reaccions químiques que es produeixen a l'interior d'una cèl·lula. Ha d'haver-hi aquesta membrana, però, a més, aquesta membrana és una membrana permeable, que lògicament permet que la cèl·lula es pugui comunicar amb l'exterior, pugui rebre elements, components químics que li venen de l'exterior, i la cèl·lula també pugui, no?, treure cap a l'exterior, pues, compostos i excrecions que ha de fer. Val? Hi ha organismes que només tenen una única cèl·lula. Això són els famosos unicel·lulars, organismes unicel·lulars, només d'una cèl·lula. Hi ha altres que en tenen molts. Per exemple, els humans en tenim aproximadament entre 30 i 40 bilions. I, per cert, que sàpigues que potser tres cops més tenim de cèl·lules que són de bacteris dins del nostre cos, bacteris que treballen per nosaltres. És com si els haguéssim subcontractat feines que a nosaltres no ens agrada fer, bàsicament feines desagradables de neteja a la nostra pell, als nostres intestins, i els tios van fent perquè nosaltres puguem viure. Dit així, pràcticament som bacteris. Tenim un munt de cèl·lules, pràcticament més de bacteris que de persona. I pel que fa a les mides, tot i que tenim al cap que el propi concepte de cèl·lula és petitona, però les dimensions varien moltíssim entre diferents organismes i fins i tot dins d'un mateix organisme. Les cèl·lules més petites que coneixem, que formen alguns dels bacteris unicel·lulars, tenen una mida que resultaria d'agafar un mil·límetre i dividir-lo en 5.000 parts. Per comparativa, algunes cèl·lules ja d'animals superiors tenen mides unes 100 vegades superiors. Tot això continuen sent molt petitones, però fixa-t'hi les excepcions. Algunes neurones, que són les cèl·lules nervioses del cos humà, poden arribar a tenir, atenció, més d'un metre de llargada.
Imagina't.
Sí.
Escolta'm una cosa. Hem de parlar de dos tipus de cèl·lules, no, Joan Anton? Com les classifiquem?
Mira, en diem les procariotes i les eucariotes. Això segurament ens sona de quan ho estudiàvem a l'institut.
Sí, però ens queda una mica lluny. Has dit procariotes, eh?
Sí. Anem a repassar-ho.
Aquell dia vaig suspendre, vull dir que... No, a veure, repassem.
Ai, Roger, no pot tornar a passar això, eh? Mira, les procariotes són aquelles cèl·lules que no tenen un nucli diferenciat en el seu interior. És a dir, no tenen nucli. Dins de la cèl·lula no hi ha nucli. Són les cèl·lules més simples i no tenen ni la quantitat ni la complexitat d'orgànuls, que després en parlarem d'alguns, que les altres cèl·lules sí que tenen. Per definició, atenció, tots els organismes procariotes, és a dir, aquests que no tenen nucli, són unicel·lulars. Tots els procariotes són unicel·lulars. Són cèl·lules que, per tant, són molt independents i no estan especialitzades. Cada cèl·lula és idèntica a l'altra. Tots són una col·lecció, una colònia de cèl·lules, típic de bacteris, per entendre'ns. La cèl·lula és, de fet, tot l'organisme. Aquí tenim els bacteris, com deia, i un altre grup que s'assembla molt als bacteris, que són els arcaea, que abans els anomenàvem els arqueobacteris, que és un grup d'organismes entre els quals hi ha els nostres estimadíssims extremòfils, que algun cop els hi hem dedicat a algun capítol. Aquests són els procariotes, recorda, no tenen nucli dins de la cèl·lula i, a més, tots són unicel·lulars, compostos només per una cèl·lula.
I els eucariotes?
Molt bé, els eucariotes és l'altre gran grup de cèl·lules que sí que tenen un nucli, dins de la cèl·lula, i dins d'aquest nucli hi ha el material genètic, l'ADN, que està protegit dins d'aquest nucli. Exemples d'éssers eucariotes, doncs, són les plantes, els animals, i també els fongs, tot això, i nosaltres. Tot això som éssers eucariotes. Llavors, aquí hi ha algunes confusions que són molt típiques i que hem de ja aclarir. Per exemple, així com dèiem que tots els procariotes són unicel·lulars, els eucariotes no tots són pluricel·lulars. Vol dir que hi ha eucariotes que també estan fets només per una única cèl·lula. Per exemple, les amebes. Les amebes és una única cèl·lula, però tenen nucli dins. Són eucariotes. El que sí que és cert és que tots els organismes que siguin pluricel·lulars obligadament són eucariotes. Perquè dèiem abans que els procariotes tots són unicel·lulars. Sé que costa una mica de pair això que acabo de dir, però és més senzill del que semblen. En els organismes pluricel·lulars, les cèl·lules típicament s'especialitzen. Agafen diferents formes i diferents funcions en funció del lloc i de la feina que han de fer. Per exemple, en el cos humà hi ha uns 200 tipus diferents de cèl·lules. Hi ha cèl·lules hepàtiques, nervioses, musculars, cardíaques... Això és molt típic en els organismes pluricel·lulars.
Escolta'm, Joan Anton, i entrem ja una mica dins d'aquesta cèl·lula en si, amb aquestes diferents parts que té. Hi ha el nucli, no?, que sabem que és on hi ha aquestes cèl·lules eucariotes.
Sí, totes les cèl·lules eucariotes tenen aquest nucli diferenciat, i aquest nucli té la seva pròpia membrana, que lògicament l'aïlla el distingeix, el protegeix dins de la cèl·lula, i dins d'aquesta membrana, dins del nucli, hi ha el material genètic de la cèl·lula, l'ADN, que diríem. És una membrana semipermeable, perquè ha de comunicar-se amb la resta de la cèl·lula. I atenció, perquè aquí hi ha un detall que després el recuperarem, que és que l'ADN, que algun cop n'hem parlat, recordem que és una molècula molt complexa, molt, una doble hèlix molt complexa, no pot sortir, no pot escapar d'aquesta membrana, no pot sortir del nucli. Però el nucli, aquest semipermeable, sí que deixa que s'escapin petits fragments més simples d'aquest material genètic, com si fossin còpies fragmentades de l'ADN. Això l'anomenem ARN missatger. És una terminologia que el Covid ens va fer, d'alguna manera, recuperar, perquè algunes de les vacunes que es van desenvolupar en aquell moment i que encara avui estem utilitzant estan basades en aquest concepte de l'ARN missatger, que l'hem d'entendre com petits fragments de l'ADN, per tant, molècules molt més simples, que sí que poden travessar aquesta membrana del nucli. Després això ho recuperarem.
Escolta'm, i tot el que no és el nucli, com es diu?
Citoplasma. És el nom genèric que li donem a l'interior d'una cèl·lula, tot allò que envolta el nucli. Per tant, citoplasma inclou els fluids que hi ha dins la cèl·lula, tota la col·lecció d'orgànuls, dels quals ara en parlarem només de dos, que són els més espectaculars perquè hi ha més estructures dins d'una cèl·lula. Tot això és el citoplasma.
Escolta'm, i després... hi havia una parauleta també que recordo bastant refutuda, que era mitocondris.
Què
eren els mitocondris?
Sí, mira, són orgànuls que són directament les fàbriques d'energia de les cèl·lules. Una cèl·lula típica, per exemple, pot tenir entre 1.000 i 2.500 mitocòndries. Llavors, mitjançant un procés que és molt, molt complex, bioquímicament parlant, que anomenem respiració cel·lular, les mitocòndries el que fan és cremen aliment, ho simplifico molt, cremen aliment amb l'oxigen que nosaltres respirem, cremen els sucres, per generar energia. I aquesta energia és la que utilitza la cèl·lula. Per tant, són les fàbriques d'energia, són les que estan fent constantment energia perquè la cèl·lula pugui viure, perquè nosaltres puguem viure. Atenció, perquè ara ve la cosa que jo considero de les més impactants. Una mitocòndria té el seu propi ADN, dèiem abans. En una cèl·lula eucariota, l'ADN està protegit dins del nucli. Doncs resulta que les mitocòndries, de les quals n'hi ha uns quants milers dins de la cèl·lula, cadascuna d'elles també té el seu propi ADN. La raó l'hem de buscar en el passat. Mira, fa uns 2.000 milions d'anys, el que et deia abans, tot el nostre planeta estava habitat només per éssers procariotes, per tant, unicel·lulars, simples. A veure, simples des del punt de vista de la seva estructura. Les seves funcions són tremendament complicades. Ja voldríem nosaltres tenir algunes funcions de les que tenen els bacteris. Però, en qualsevol cas, com a estructura, són molt simples, 2.000 milions d'anys, fins que es va produir un esdeveniment increïble. Sembla que un d'aquests microorganismes es va voler cruspir a un altre. I quan aquest altre era dins, li va dir al seu caçador: escolta'm, i si pactéssim, si tu em salves la vida, si em respectes la vida, jo tinc un mecanisme de generar energia tan eficient que fliparàs, i el podríem compartir. I allà es va fer un pacte que encara dura avui. Una simbiosi que fa que les mitocòndries que tenim dins les cèl·lules siguin el que queda d'aquests antics microorganismes que van ser fagocitats, que van ser menjats per una cèl·lula i que finalment no es van desfer dins la cèl·lula, sinó que li van aportar a la cèl·lula una manera de generar energia increïble. I per això tenen el seu propi ADN, és el vestigi d'aquests antics microorganismes que van entrar dins d'aquesta cèl·lula. I a partir d'aquell moment la vida va dir, ja ho tinc, tinc una manera de fabricar energia tremendament eficient, i la natura a partir d'allà va poder-nos construir a nosaltres, va poder fer que la vida esclatés i van aparèixer els eucariotes, animals, plantes, fongs, nosaltres. És brutal.
Déu-n'hi-do, Joan Anton, la vida,
Sí, sí. A més, t'haig de dir, una altra cosa molt, molt interessant, que aquest ADN, les mitocòndries, s'hereten només per via materna. Quan es creen els òvuls i els espermatozoides, l'òvul és el que conté les mitocòndries que la mare ha aportat en aquell òvul i, per tant, nosaltres, les mitocòndries que tenim a cadascuna de les nostres cèl·lules, només venen per via materna. Això és molt interessant a nivell genètic perquè seguint es pot seguir l'arbre genealògic de l'ADN mitocondrial per saber la via materna de la qual anem venint cap al darrere, cap al darrere, cap al darrere.
En aquest citoplasma que explicaves, també hi trobem les fàbriques de la vida, no?, que podem anomenar.
Sí, que són els ribosomes. Abans dèiem, les mitocòndries són les fàbriques d'energia, doncs els ribosomes són les fàbriques de la vida. Perquè el que fan, ara ho veurem, és construir un organisme. Són els que acabaran dient com sóc i com haig de funcionar. Una cèl·lula típica pot tenir milions de ribosomes. Aquí és on es fabriquen les proteïnes. I les proteïnes, quan les vam explicar, vam dir, són els obrers de les cèl·lules. Els compostos que ho fan pràcticament tot. Hormones, hi ha hormones que són proteïnes, la sang és una proteïna, hi ha molts pigments que ens donen el color a la pell, el color als ulls, el color al pèl, pels quals encara en teniu de pèl. Tot això també són proteïnes i el que fan els ribosomes és fabricar proteïnes. Llavors recuperem allò que havíem dit abans de l'ADN. L'ADN, també ho havíem explicat un cop, és el llibre d'instruccions. És el que diu com s'han de fabricar les proteïnes. Però és un llibre tan complex que no pot sortir del nucli. De manera que el que fa la cèl·lula és trenca per capítols aquest llibre. Això és l'ARN missatger que dèiem, un component molt més simple que sí que pot travessa el nucli, surt fora el citoplasma, arriba als ribosomes i els ribosomes l'única, entre cometes, cosa que fan és llegir les instruccions que li diu a l'ARN missatger i es posen com a bojos a fabricar proteïnes. Per tant, a fabricar un organisme sencer i a dir com funcionarà un organisme sencer. Per tant, recordem, l'ADN és el llibre d'instruccions, es fragmenta en bocins més petits, que és l'ARN missatger, que surt del nucli, arriba als ribosomes, i els ribosomes, que són les fàbriques, simplement executen les instruccions per fabricar-nos a nosaltres.
Avui a la Terra es plana, vull mirant el microscopi descobrint les cèl·lules. Joan Anton, hem d'anar acabant, però abans explica'ns una mica les cèl·lules, com els humans, evidentment, neixen, es reprodueixen i acaben morint. Com és tot aquest procés i com acaben morint les cèl·lules?
Sí, d'entrada hi ha una frase que em va agradar molt quan la vaig trobar d'un biòleg francès, Premi Nobel, que es diu François Jacob, que diu que el somni de qualsevol cèl·lula és esdevenir-ne dues. Sí, és el somni d'una cèl·lula. En organismes procariotes, la divisió és molt simple. La cèl·lula simplement es parteix en dos i ja està. Però el procés en eucariotes és un procés de molt, molt complex, no hi podrem entrar avui molt en detall. Hi ha com dos processos, un anomenem mitosi, en què d'una cèl·lula original se'n formen dues i el material genètic es distribueix, una còpia a cadascuna de les cèl·lules filles, però llavors hi ha un altre procés, que ja et dic que algun dia entrarem més en detall, que es diu la meiosi, que és el que s'empra per fabricar els gàmetes, per tant, els òvuls i els espermatozoides. I aquí només és la meitat de la dotació genètica que se'n va a cadascuna de les cèl·lules, perquè, lògicament, quan després vingui la reproducció sexual, com que se sumen òvul i espermatozoide, el resultat ha de ser una dotació completa d'ADN, de manera que els gàmetes en tenen la meitat de dotació. I això és un altre procés diferent. Però, tot aquest procés de vida, de naixement, de vida, arriba el moment de la mort. I la mort d'una cèl·lula Hi ha diferents raons que la poden causar. Una, òbviament, és per infeccions, destrucció de la cèl·lula. L'altra és per envelliment, simplement com qualsevol cosa, doncs una cèl·lula envelleix i els seus processos cada cop són menys eficients. Es calcula que cada dia en un cos humà moren entre 50 i 70 mil milions de cèl·lules que s'han de reposar. La major part és de la pell i de la sang, però després hi ha el suïcidi. El suïcidi és un procés que s'activa quan es necessita, s'anomena apoptosi, i el que fa és que quan es detecta que una cèl·lula ha duplicat malament el seu ADN, s'està comportant d'una manera estranya, que pot fer perillar tot l'organisme, hi ha un mecanisme que s'activa de manera natural que fa que la pròpia cèl·lula es destrueixi.
Quan... Increïble. O sigui, sí, per no transformar-se en una poma podrida.
Correcte, i el càncer, i de fet, Roger, el càncer, sí, el que fa el càncer és aniquilar aquesta capacitat de suïcidi d'una cèl·lula, de manera que la cèl·lula es voldria suïcidar, però no pot, perquè el càncer el que ha fet és eliminar aquest procés, i la cèl·lula maligna comença a reproduir-se d'una manera descontrolada, sense que hi hagi cap mecanisme natural que la pugui aturar.
Avui les cèl·lules amb el Joan Anton Català a la Terra és plana. Gràcies, Joan Anton, una abraçada.
Igualment.
Ara tornem.